Vespre a tothom. Moltes gràcies de nou per estar aquí en aquest cicle, acompanyant-nos en aquest cicle. Avui duem a terme la quarta xerrada d'aquest cicle Ciència i Espiritualitat que organitza la Càtedra Lluís Santaló de la Universitat de Girona i la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Les dues primeres xerrades del cicle varen ser impartides per dos físics, Albert Bramont i en David Jou, que bàsicament ens apropaven a la realitat des de la física, en Albert Bramont des de la quàntica i en David Jou des de com la física ens parla de la nostra relació amb l'univers. El darrer dia, en Xavier Maloni ens parlava d'una trobada entre matèria i esperit en el camp comú de la consciència i ens proposava el que ell anomenava set convergències entre ciència i espiritualitat. Avui, en Jordi Pigem ens parlarà del desencantament al reencantament del món a través de la ciència. En el programa demà, en Jordi ens diu que en el passat la ciència ha considerat el món com una màquina i això pot haver portat a un desencantament del món, però que al segle XX aquesta visió ha canviat, ja que la física, la neurociència i altres disciplines científiques ens estan revelant un món molt més sorprenent del que havíem imaginat. Jordi Pigem és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona amb la tesi El pensament de Raymond Panikkar, una filosofia de la interdependència. Va ser professor del Masters in Holistic Science del Schumacher College d'Anglaterra entre 1998 i 2003. Mentre escrivia la seva tesi doctoral, va col·laborar estretament amb el filòsof intercultural Raymond Panikkar. És autor del llibre Qüestió de valors, editat per 3 i 4 el 2010, en castellà, editat per Queiroz el 2011, es diu GPS, Valores para un mundo en transformación. També del llibre Bona crisi, publicat per Ara Llibres el 2009, en castellà per Queiroz el mateix any, Buena crisis. També la seva tesi doctoral El pensament de Raymond Panikkar va ser publicada per l'Institut d'Estudis Catalans el 2007 i també va publicar L'Odissea d'Occidente a Queiroz l'any 1994. És també editor d'Ivan Illich, Textos essencials, publicat per 3 i 4 el 2009, i ha coordinat l'edició catalana dels tres primers volums de l'Òpera Òmnia, Raymond Panikkar, que publica l'editorial Fragmenta. Ha obtingut el Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 99 i el Premi Assaig de Resurgence i de la Scientific and Medical Network. Va ser coordinador de la revista Integral, col·labora en diversos mitjans de comunicació i és assessor del futur Museu del Paisatge de Catalunya. Publicarà aviat una obra sobre el reencantament del món a través de la ciència, que crec que és una mica el tema d'avui. Com diu l'Àlex Rovira en el pròleg de Bona crisi, els articles i els llibres d'en Jordi no deixen indiferents, sorprenen, commouen i fins i tot aclaparen. Podem dir que en Jordi Pigem analitza la realitat, el nostre món, des d'una visió global, integradora, holística, en la que diverses disciplines com la física, l'ecologia, la filosofia o l'economia formen part del seu discurs, que sens dubte és sempre interpel·lador i engrescador. Abans de donar pas a la xerrada, llegim un petit fragment que més que fer referència a la ciència que hem estat parlant aquests dies, fa més referència a l'economia, i diu: hi ha una bombolla molt més antiga i molt més gran que la bombolla financera i que la immobiliària. És la bombolla cognitiva, la bombolla en què sura la visió economicista del món, la creença en l'economia aplicable, abstracta i autosuficient, independent tant de la biosfera que l'acull com de les inquietuds humanes que la nodreixen. En aquest sentit, la crisi del sistema econòmic té el seu origen en una crisi de percepció. La solució a la crisi econòmica no pot ser només econòmica. Bé, Jordi, moltes gràcies per estar aquí i per intentar-nos reencantar de nou. Moltes gràcies.
Gràcies, Miquel. Em sentiu bé? I gràcies, Carles, i a la càtedra per organitzar aquestes jornades. Gràcies a vosaltres per estar aquí. Em sembla molt encertat que feu unes jornades sobre ciència i espiritualitat, que són dues coses que han estat separades en els darrers segles, però que en el fons tenen molt a veure. M'atreviria a dir, fent una referència a l'actualitat política, que la ciència i l'espiritualitat tenen potser més a veure que no pas Catalunya i Espanya. Aleshores, la ciència no cal justificar-la avui en dia, tots sabem que el coneixement precís que ens dona la ciència és essencial per la vida quotidiana, per la tecnologia, per tot el que fem, però sovint la ciència no ens acaba d'explicar el sentit de les coses o no ens diu res sobre el sentit de la nostra vida. Ens dona explicacions absolutament precises sobre mil coses, però no ens diu què hem vingut a fer aquí, què és just, què és vell, què val la pena fer en la teva vida. I això sovint molts de nosaltres ho cerquem a la poesia, a la literatura, al cinema, a la música, a les arts en general, o el que s'anomena la transcendència i, evidentment, també l'espiritualitat. De manera que sembla clar que la ciència per si mateixa atorga un coneixement molt precís, però que hi ha alguna cosa que no acaba de respondre, que potser no li toca respondre, i per això ens cal l'espiritualitat. El que passa que el model de ciència que ha predominat en els darrers segles i el model d'espiritualitat que ha predominat a la majoria de religions dominants no acaben d'encaixar, i es tracta de fer que es puguin integrar d'una manera molt més sana. La importància dels dos termes, ciència i espiritualitat, ja la podem deduir de les mateixes paraules. La paraula espiritualitat, no sé si ningú ha fet referència a l'etimologia, ve del llatí spiritus, que és l'aire que respirem. És el mateix spiritus que està la paraula inspiració, aspiració. De manera que, etimològicament, si més no, l'espiritualitat és una cosa tan essencial com el respirar. És allò que ens connecta amb el batec de la vida. I ciència també té una etimologia curiosa. D'entrada, la paraula neci, ara sí que ressona una mica, la paraula neci vol dir persona que no té ciència, en llatí nescient. En llatí scire vol dir saber en general, i la persona que no té saber o que no té ciència és un nes. O sigui que la manca de ciència seria nisi esse. Però aquest mot llatí del qual deriva la paraula ciència, aquest scire, és un coneixement, és un saber basat en el separar les coses, en distingir-les. En l'acte de conèixer és essencial poder discernir les opinions coherents, sòlides, de les que no ho són, el que és verdader i el que és fals. Però sovint el nostre estil de coneixement ha tendit no només a distingir, que és essencial sempre, sinó a separar radicalment coses. I de fet a la nostra cultura hem separat el cos i la ment, hem separat l'esperit i la matèria, hem separat tota mena d'àmbits, i això d'alguna manera ha portat a la fragmentació que tenim avui en dia. Fins i tot en el món de la ciència, on sovint els especialistes d'una disciplina no entenen el llenguatge dels especialistes del departament del costat. O, per exemple, en les grans revistes científiques com ara Nature, hi ha molt poca gent que pugui entendre al 100% tots els articles que s'hi publiquen. Uns entenen ben bé els de física, uns altres de biologia, uns altres els de química, etc. Però el tipus de coneixement global que era possible fins als principis del segle XIX, i Hegel eren capaços d'estar al dia de totes les disciplines de la seva època, a la primera meitat del segle XIX. Això avui en dia ja és impossible, ningú pot estar al dia de tot. Aleshores, aquest coneixement que ja la rel llatina al·ludeix a la idea de separar, de fet és curiós com aquesta paraula llatina està emparentada amb una, o deriva d'una paraula indoeuropea, skein, una rel indoeuropea, que seria també la rel, a través del grec, de paraules com cisma, escissió i fins i tot esquizofrènia, que totes tres tenen aquesta idea de separació. O sigui que ciència, des de la regla indoeuropea, segons ens diuen els estudiosos de l'etimologia, està relacionada amb la idea de cisma, escissió, esquizofrènia. Evidentment la ciència és una cosa molt positiva, però és curiós com hi ha aquesta idea de separació en el nucli de la idea de ciència. I això no és completament casual, perquè quan neix la ciència moderna, a principis del segle XVII, hi ha en el mètode de la ciència moderna, tal com el formula Descartes, hi ha explícitament la idea de separar la realitat per conèixer-la més a fons. Descartes recomana que davant de qualsevol problema l'analitzem a base d'esmicular-lo en quants més fragments millor. I una mica això és el que ha fet la ciència, no? Que ha trobat àtoms i partícules subatòmiques i gens i totes aquestes coses que evidentment ens ajuden moltíssim a avançar el nostre coneixement, però que de vegades no són capaços d'integrar en una visió global. I al mateix temps que neix aquesta idea d'entendre a través de separar, a principis del segle XVII, tant Descartes com Galileu, que són potser els dos grans pares de la ciència moderna, després ve Newton i eren d'altres, però en aquell moment germinals són ells dos, diuen tots dos explícitament una cosa que sembla poc assenyada, però que està en el nucli de la nostra visió de la realitat. I és que només existeix allò que es pot mesurar. Dit així sembla una mica una bestiesa, però tots dos ho diuen, només existeix allò que es pot quantificar. És a dir, el pes, la velocitat, l'acceleració, la densitat, tot allò que es pugui reduir a xifres existeix. En canvi, els sabors, olors, colors, sentiments, emocions, valors, tot això són fantasies. Galileu diu explícitament que els sabors, olors i colors són simplement paraules, són simples noms. És a dir, que quan vosaltres tres esteu sopant, els que tenim la sort de sopar cada dia, se suposa que allò que sentiu no és real, sinó que són pures ficcions de la ment, però perquè allò no es pot realment mesurar. I Descartes diu de la mateixa manera que les sensacions que experimentem directament són idees confoses, això ho diuen els principis de filosofia, o que és només la nostra ignorància el que ens fa creure que els colors i els olors, etc., són reals. O sigui que si aquí veieu un color blau o un color vermell, això en el fons no seria real. Aquest vermell, segons aquesta idea, no és més que una longitud d'ona d'uns 450 nanòmetres. Però el vermell realment no existeix. Existeix la longitud d'ona, que és una cosa que podem mesurar. Clar, això és una cosa que augmenta moltíssim el nostre poder d'anàlisi de la realitat, però no té gaire sentit a nivell de vida quotidiana. És una cosa que ens allunya molt de la nostra experiència immediata de la realitat. Aquesta distinció entre el que es pot mesurar i el que no es pot mesurar, un parell de generacions després, un filòsof anglès, Locke, ho anomena qualitats primàries, les que es poden mesurar, les que realment existeixen, i qualitats secundàries, les que són subjectives i reals, meres imaginacions a la nostra consciència. El cas és que tot el que és essencial a la nostra vida no es pot mesurar. Si als teus amics els hi poses números, ja no els estàs tractant com amics, els estàs tractant com objectes. La gent dirà que té 300 amics a Facebook, però aquí ja no estem parlant d'això. No? Les coses que realment t'interessen, les persones que estimen, allò que sents que és la teva vocació a la vida, el que sents que és just, el que sents que val la pena fer, tot allò pel que puguis realment lluitar, no es pot reduir a xifres. Les xifres són essencials, evidentment, però no ho són tot. Fins i tot, jo voldria pensar que la càtedra de Lluís Santaló d'aplicacions de la matemàtica, en aquesta mateixa expressió d'aplicacions de la matemàtica, ja donen a entendre que les matemàtiques poden aplicar moltes coses, però no passa totes. Hi ha coses que les matemàtiques potser no poden arribar. Galileu, com segurament sabeu, diu aquesta frase famosa que la natura és un gran llibre escrit en llenguatge matemàtic. I evidentment hi ha moltes coses que estan escrites en llenguatge matemàtic. Però a mi em sembla que també hi ha coses de la natura que estan escrites en llenguatge poètic i espiritual, etc. I que dir que és exclusivament el que està escrit en llenguatge matemàtic és imposar un monolingüisme que, afortunadament, els catalans ja estem prou vacunats del monolingüisme. I aquí tampoc funciona el monolingüisme. És a dir, hi ha llenguatge matemàtic, sí, però hi ha llenguatges als quals podem accedir a través de la música, de l'art, de l'espiritualitat, de la poesia, etc. Aleshores, d'alguna manera, crec que es pot dir que la ciència moderna ha fet un grandíssim experiment de 4 segles. Crec que aquest experiment s'acaba ara, des de principis del 17 fins a principis del 21, en el qual moltíssimes de les millors ments del món, al principi amb molt pocs recursos, però darrerament amb molts recursos, han intentat demostrar, alguns d'ells explícitament, molts d'ells ho han intentat demostrar explícitament, que la realitat es redueix a una màquina, és a dir, a un conjunt de mecanismes que es poden explicar amb equacions i fórmules matemàtiques. Una de les últimes versions d'això és el que els físics anomenen la teoria del tot, segons la qual hauria de ser possible arribar a una equació amb la qual tota la realitat humana, tota, inclús la realitat de les humanitats, etc., es pogués posar en una fórmula que es podria lluir amb una samarreta. Tenim el E igual MC al quadrat d'Einstein, que funciona per moltes coses, però la teoria del tot el que aspiraria, segons han dit alguns físics, i no només en broma, és això, a trobar l'equació final que ho explica tot. I clar, aquí hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar, no? La realitat no es pot reduir això. Doncs bé, en els primers segles d'aquesta aventura de 4 segles, d'aquest gran experiment de 4 segles, cada vegada més la ciència va anar mostrant com aquesta visió de la realitat com a màquina funciona. A l'astronomia es van descobrir nous planetes, simplement a base de calcular coses, ara n'acaben de descobrir un altre aquí, Alfa Centauri, aquí mateix. la medicina, totes les ciències van anar avançant a base d'aquest interpretar la realitat com a quelcom purament mecànic i matemàtic. Però en el segle XX hi ha coses que comencen a trontollar amb tot això. De fet, al segle XIX, amb el descobriment de les geometries no euclidianes, aquesta visió de la realitat ja comença a trontollar. I en el món de la matemàtica, ja que és una càtedra de matemàtiques que ens convida aquí, hi ha el que s'anomena el teorema d'incompletitud de Gödel, que bàsicament ve a dir que els sistemes matemàtics ho poden demostrar tot, però no es poden demostrar a si mateixos, per dir-ho així de manera casolana. No? Aquí ja comencen a haver-hi petites esquerdes en aquest mirall que se suposava absolutament objectiu que es proporcionava a la ciència. I amb la física quàntica i tot el que ha vingut després, tot això canvia. Canvia fins al punt que, per exemple, un gran físic britànic de la primera meitat del segle XX, Sir James Jeans, diu que cada vegada més l'univers s'assembla no pas a una gran màquina, sinó a una gran idea. Una cosa immaterial com una idea. Una cosa que té relacions, connexions, connotacions múltiples i diverses. De manera que aquest experiment ens ha donat molt de poder sobre la natura, però després d'aplicar tota aquesta intel·ligència i recursos, veiem cada vegada més que el món, lluny de ser una màquina, és una cosa molt, molt més sorprenent del que ells havien pensat. Cosa que és una bona nova, diguéssim, perquè aquest procés ha anat associat amb el que el sociòleg alemany Max Weber, a principis del segle XX, ara fa 100 anys, anomenava el desencantament, el desencisament del món, que és el títol, la paraula que hem utilitzat aquí. No? Weber ve a dir que bàsicament la cultura occidental ha perdut la màgia que els nostres avantpassats contemplaven quotidianament en les coses, fos a través de divinitats diverses o de fullets del bosc o simplement del carisma, de la màgia, del caràcter únic que té cada cosa. Perquè en aquest voler reduir-ho tot el que es pot mesurar, s'ha anat perdent aquest caràcter únic que tenen totes les coses i tot s'ha anat uniformitzant. Aleshores, Weber veia això sobretot en el procés de la burocràcia, la creixent burocràcia que s'ha anat apoderant de la maquinària política, administrativa, etc. I una mica la seva anàlisi ens conduiria al que avui anomenem tecnocràcia, que bàsicament consisteix en intentar resoldre les qüestions humanes a partir de criteris no humans, sinó purament tècnics, tecnocràcia. I és una mica el que fa que el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional, etc., facin el que fan, que no és ben bé el tema del que estem tocant ara aquí. Però van lligat a aquesta visió que ha cregut que la realitat es podia reduir a equacions, fórmules i darrerament estadístiques, codis de barres, etc., coses que cada vegada en tenim més, oi? Però que en el fons deixen de banda algunes coses essencials. No? I quan, ja acabo amb aquest tema social, diguéssim, tot el tema que hem tingut de retallades a l'educació, a la cultura, etc., tenen a veure amb el fet que des d'aquesta perspectiva purament tècnica, doncs l'educació, la cultura, la salut són coses que no s'hi connecten amb elles, perquè s'ha de connectar amb elles des d'una perspectiva humana. Quan tot l'èmfasi és en el que és purament mesurable, l'únic que comptaràs és si aquest tipus d'educació, quin rendiment dona que es pugui mesurar. Però no miraràs realment si aquesta persona creix com a persona amb aquesta educació, no miraràs el bé intangible que dona la cultura. De manera que tot això va associat amb aquest procés d'intentar descriure la realitat de manera purament quantitativa, purament mecànica. Val a dir que hi ha hagut sistemes científics coherents que funcionaven, per exemple la Xina i per exemple l'Índia, que no tenien aquest enfocament i que paraven molt més esment a les qualitats de les coses. Quan dic que funcionaven vol dir que podien predir eclipsis, que és una cosa que no és gens fàcil. No? Tant a la Xina com a l'Índia sabien predir eclipsis a través de les seves observacions i càlculs, però que eren molt menys mecànics que els nostres. I tenien sistemes de medicina, com l'acupuntura, que avui en dia molts de nosaltres a Occident utilitzen, que està basada en un tipus de ciència que és diferent, que no es basa exclusivament en el que és tangible, però l'experiència de molta gent occidental és que funciona i fins i tot funciona en coses en les quals la medicina convencional no funciona, que funciona per coses que potser l'acupuntura no funciona. Però vull dir que hi ha aquesta possibilitat d'un altre tipus de ciència que incorpori les qualitats de les coses i no només intenti reduir les qualitats a quantitats, que no intenti reduir el vermell als 450 nanòmetres, més o menys, perquè depèn de moltes condicions, poden ser 450 o més o menys. Aleshores, tot aquest procés de 400 anys ens porta un moment molt interessant en el qual podem tornar a reavaluar la nostra visió del món i el nostre lloc en el món. I ens adonem que després de 400 anys encara no tenim resposta a la pregunta de com sorgeix la vida a partir de la matèria inert. Tots hem sentit parlar del Big Bang, tots sabem com evoluciona l'univers, etc. Però encara no hi ha una manera clara d'explicar com la vida sorgeix del que no es viu, del que és inert. Hi ha hagut algun científic que ha dit que és tan improbable que la vida surti de l'inert com el fet que un huracà muntés un Boeing 747 a partir d'una pila de satarra. No? Sí que hi ha alguna possibilitat entre bilions i trilions, però és una cosa realment improbable. No? I en els 13.000 milions d'anys més o menys que funciona aquest univers, sembla que no és possible que això hagi estat de la manera com ha estat. No? I el mateix s'aplica a la pregunta de com sorgeix la consciència, que és una cosa innegable que tenim tots dins nostre. Ja poden venir els neurocientífics i dir-nos que la consciència és una il·lusió, però la tenim aquí i ja està claríssim. Com sorgeix la consciència de la vida no conscient? Aquestes dues qüestions bàsiques encara no han estat resoltes. De manera que aquest experiment d'intentar explicar la realitat com a mecanisme, aquí es topa amb un problema perquè no ha trobat una explicació. De fet, dos grans físics del segle XX, tots dos premis Nobel, Schrödinger i Wigner, arriben a afirmar que hi ha experiments de física contemporània que només es poden explicar si en comptes de creure que la base de la realitat és la matèria i l'energia, a partir de la qual evolucionaria després la vida, la consciència, etc. Si en comptes de creure que la base de la realitat és la matèria i l'energia, considerem que la base de la realitat és la consciència i la percepció. Això és un gir de 180 graus, absolutament radical. Considerar que la base de la realitat és la consciència i la percepció, això ens connecta amb filosofies d'Orient, per exemple, algunes de les quals diuen que la realitat és consciència que després es solidifica, diguéssim, en coses tangibles. És a dir, que l'intangible, la consciència i tot el que està relacionat amb la consciència, els valors, els sentiments, el sentit de la bellesa, de l'amor, del que vulgueu, seria no menys real que la matèria sòlida a la que podem donar cops de martell. El que passa és que la nostra cultura ha tingut, per dir-ho així, com a eina bàsica el martell i, per tant, si només tens el martell, tot ho veus com un clau. Això diuen, com dic, dos físics de premis Nobel del segle XX, que la base de la realitat ha de ser la consciència i la percepció, si volem explicar alguns experiments de física quàntica. I en aquest sentit, el més impressionant que jo he trobat és a la revista Nature, que com sabeu és la revista més rigorosa en temes científics del món, que ha de passar per tot de revisions d'altres científics, etc. Peer review. El 7 de juliol del 2005 va publicar un article d'un físic nord-americà a Nature, és increïble, que es titulava L'univers mental. I aquest article acaba amb la frase, explica que l'univers no es pot explicar com a mecanisme, que l'univers en el fons és immaterial. I acaba amb la frase: The universe is immaterial, mental and spiritual. Live and enjoy. L'univers és immaterial, mental i espiritual. L'univers és espiritual, ens diu un article de Nietzsche. Això va passar el 2005. El segle XX hauria estat absolutament impossible. Impossible. Però ara això ja està passant. L'univers és immaterial, mental i espiritual, viu i gaudeix. Això semblaria d'un dominical del diari, no? Doncs no, és un article d'un físic nord-americà a la revista Nature el 2005. O sigui que alguna cosa està canviant la nostra percepció de la realitat. A la vegada, aquest experiment ens porta a conclusions molt curioses. O sigui, creiem que la ciència ho explica tot. Hi ha un fenomen molt curiós també, i és que en els diaris se'ns diu que la ciència ha descobert tal cosa, no? Si vas a l'article científic d'on el diari ha tret la notícia, l'article científic normalment et diu: a partir del que hem estat mirant, podem suposar que en determinades circumstàncies potser es fa una hipòtesi. L'article del diari dona com una veritat absoluta. Això passa contínuament. Fins i tot aquest descobriment que surt avui al diari de que s'ha descobert aquest planeta, segurament l'article científic que no he mirat diu que a partir dels càlculs del moviment de l'estrella central podem fer la hipòtesi que hi ha un planeta de tal massa. Però no diu que hi ha un planeta, que en el diari ja s'ho dibuixat i tot, no? Ningú l'ha vist. I el mateix passa doncs, en qüestions de genètica quan et diuen que s'ha descobert el gen que codifica tal malaltia. De gens que codifiquen malalties ara mateix se'n coneixen poquíssims. Però surt això en una revista científica, el diari ho diu com ja una veritat eterna i absoluta, i quan aquest experiment després es fa en altres laboratoris, normalment es veu que no, això funciona en determinades circumstàncies, però d'altres no. Això ja no surt en el diari. Nosaltres ens assabentem que s'ha descobert el cos. Aleshores, en aquest sentit, és curiós com moltes coses que donem per suposades que la ciència les ha descobert, doncs bé, resulta que quan més sabem, més creixen els nostres interrogants. Fa uns anys vaig assistir a una conferència del més gran expert mundial en la molècula de l'aigua, un nord-americà que es diu Eugene Stanley. Aquest senyor va començar dient que hi ha 63 coses que no entenem de la molècula de l'aigua. 63, no una ni dues, 63. L'aigua és la cosa més bàsica que tenim en el món, no? I sabeu que el nostre cos és un 70% d'aigua, aproximadament, la superfície de la Terra és aproximadament 70% d'aigua. Jacques Cousteau deia que la vida és aigua organitzada. La cosa més bàsica de la vida és aigua. Som com aigua que es belluga i que pensa i que parla. Aigua que estima i que reflexiona i que es perd i intenta aprendre a fluir. Doncs bé, hi ha 63 coses que no entenem de l'aigua. Per començar, tot el que sabem de l'hidrogen i tot el que sabem de l'oxigen, i sabem moltíssim, evidentment, si ho juntem, no surt aigua. Sabeu que tots dos són gasos, han estat a temperatura ambient. Doncs bé, tot el que sabem de tots dos no permetia predir a priori que la combinació que anomenem H2O és aigua. Després hi ha anomalies com el fet que l'aigua, a diferència de la majoria de les substàncies, quan es solidifica, quan es torna gel, en comptes de pesar més, pesa menys. Normalment, totes les altres substàncies és al revés. Això permet, per exemple, que hi hagi vida en el sentit que si l'aigua, quan es solidifica i es torna gel, en comptes de flotar, s'enfonsés al fons marí, acabaria amb tota la vida del fons marí i aquest gel s'aniria expandint fins que el mar es quedaria sense vida. El fet que el gel floti fa que sota el gel quedi una aigua més calenta en la qual la vida marina pot continuar. I com sabeu, sense la vida marina no tindríem la vida terrestre. O sigui, gràcies a aquesta propietat anòmala, és a dir, que no s'acaba de poder explicar de la molècula de l'aigua, tenim vida. I com deia aquest bon home, doncs tenim 63 coses que no podem entendre. 63 són bastantes. Un altre que a mi em sembla molt interessant és la gravetat. Podem calcular a la perfecció l'atracció gravitatòria entre dues coses. No? I això ha permès, per exemple, aquest descobriment que dèiem d'un planeta a l'estrella més propera. Però no sabem com funciona la gravetat. No sabem com funciona. De fet, quan Newton comença a parlar de la gravetat, els francesos, que en aquell moment tenien rivalitat amb els anglesos, se n'enriuen i diuen, sí, home, gravetat. I tu creus que els planetes s'atreuen els uns als altres com si a tu t'agrada una noia, li vas donant voltes. Home, no, això no pot ser així, no? Ha d'haver un mecanisme físic que atraigui, no? I aleshores s'ha especulat que si hi ha uns gravitons, imagineu el Sol que va enviant uns gravitons i va dir, no, tu has de quedar-te aquí. S'han fet tota una sèrie de teories, la curvatura de l'espai, etc. Però a hores d'ara no tenim una explicació convincent de què és el que fa, podem mesurar-la, però per què funciona la gravetat tal com funciona, no ho sabem. I aleshores és curiós com els antics sí que associaven la gravetat amb l'atracció. I, per exemple, l'últim vers de la Divina Comèdia de Dante, gran resum de la cosmologia i teologia medievals, que en aquell moment, curiosament, ciència i espiritualitat anaven juntes, no es concebia que anessin separades, al mateix a l'època dels grecs en general. Doncs Dante, a l'última línia de la Divina Comèdia, diu l'últim vers, l'amor que mou il sole e l'altre stelle, l'amor que mou el sol i les altres estrelles. En aquella època, segle XIII, XIV, se suposa que el que mou els planetes és l'amor. I el mateix Joanot Martorell, en català, al Tirant-lo Blanc, hi ha una línia en la qual diu l'amor que mou los cels. En aquell moment és de sentit comú que si els planetes i estrelles es mouen, des de la perspectiva terrestre en aquell moment es considera que són ells els que es mouen, doncs és perquè estan enamorats els uns dels altres i per això es van encalçant i empaitant pel cosmos. Doncs bé, a hores d'ara tampoc sabem com funciona la gravetat. De fet, fa uns anys la revista Science, que no és la primera a nivell de rigor científic, la primera és Nature, però és la tercera més o menys, o la segona o la tercera, va complir el seu 125 aniversari i va fer una llista de 125 coses que la ciència encara no sap explicar. Una d'elles és això de la gravetat. Un altre era el fet que la física quàntica i la física relativista, que són les dues superestrelles de la ciència contemporània, entre elles no encaixen. Requereixen universos basats en pressupòsits completament diferents. No encaixen. I hi ha tota una sèrie de teories que intenten que encaixin, però aquestes teories no han arribat mai enlloc. I després tenim el fet que quan més explorem l'univers, resulta que trobem un 23% del que anomenem matèria fosca, que l'anomenem fosca perquè no sabem què és. O sigui, hi ha una sèrie de moviments gravitatoris que no podem explicar i aleshores suposem que hi ha una matèria que no es pot veure, que deu estar per allà, i que no la podem veure i no l'entenem, li diem fosca. Però fosca, la fosca una mica és la nostra ignorància, no la de la matèria, matèria. I 23% de matèria fosca i 73% d'energia fosca, que això és una cosa encara més rara, diguéssim. I què queda? Un 4% de matèria normal, de la matèria i energia que nosaltres coneixem. Aleshores, que només entenguem el 4% del cosmos, de la substància del cosmos, és molt curiós. A hores d'ara, 400 anys després de Descartes, Galileo, Kepler i companyia, se suposa que hauríem de conèixer gairebé tot. No? Que estaria molt bé que ens quedessin unes cosetes per acabar d'esbrinar, però que només entenem el 4% i la resta ho anomenem coses fosques, matèria fosca, energia fosca, perquè no entenem què és, suggereix, al meu entendre, que hi ha alguna cosa en el paradigma que guia la ciència que cal canviar-la perquè entengui millor com funciona la realitat. O sigui, aquest experiment de reduir la realitat a pur mecanisme cada vegada ens crea més interrogants. I tres quarts del mateix podríem dir de la llum, l'energia. Richard Feynman, gran físic nord-americà, deia que ningú entén què és l'energia. Podem mesurar-la, però no entenem què és. I el mateix diuen els òptics de la llum, etc. De manera que aquest projecte de donar-nos aquest coneixement que havia de ser absolutament definitiu de la realitat, cada vegada queda amb més interrogants penjant. I això crec que està associat amb el fet, o ens du a la conclusió, que l'univers no és aquesta màquina que havíem pensat, sinó que és una cosa molt més subtil, en la qual d'alguna manera nosaltres hi participem. Abans he fet alguna referència a la quàntica. La física quàntica bàsicament se'n deriven dues conclusions. Una, que és bastant de domini públic, és que l'observador sempre participa en allò observat. I això de vegades es relaciona amb determinats experiments puntuals de laboratori, però hi ha físics com un nord-americà, John Wheeler, que va morir fa pocs anys, i que se'l considera el físic més important de la seva generació, o l'únic gran físic del segle XX que no va rebre el Premi Nobel, en part perquè tenia idees molt agosarades, però que cada vegada tenen més acceptació. Wheeler deia que la física necessita una nova revolució que la porti cap a un univers participatiu, en el qual el centre de la física no és la matèria i l'energia, sinó el paper de l'observador. De l'observador humà en aquesta física. Una física centrada en l'observador. Això ho anomena univers participatiu. I aleshores, jo suposo que és molt més interessant viure en un univers participatiu, on hi participes, que en un univers que és una burocràcia anònima, que funciona segons les seves pròpies lleis, i nosaltres només estem aquí per omplir quatre caselles durant quants anys i marxar. No? I que és una mica l'univers de Newton. Al mateix temps, la ciència ens va descobrint cada vegada més el miracle, gairebé podríem dir, de tot el que som i fem. El fet que el nostre cos és com una república de bilions de cèl·lules perfectament coordinades, cadascuna d'elles sap el que ha de fer en cada moment, és que té la seva pròpia intel·ligència. El fet que el cervell té 100.000 milions de neurones, potser d'això us va parlar el David Jou, que també li agrada dir, com li agrada dir molta gent, que 100.000 milions és també el nombre d'estrelles de la nostra galàxia, curiós. Però cadascuna d'aquestes neurones, d'aquestes cèl·lules cerebrals, està connectada amb entre 1.000 i 10.000 altres neurones, cadascuna d'elles. Això ens dona bilions i bilions i bilions de connexions, una cosa absolutament extraordinària que desborda la nostra comprensió. Hi ha un projecte als Estats Units per fer un mapa de tot això, el Connectodrome, en diuen, Connectome. Però és gairebé impossible arribar a abastar la complexitat del nostre cervell. És a dir, que dintre del que som nosaltres hi ha molt més d'aquesta simple màquina en quatre pius que en algun moment alguns científics i filòsofs havien imaginat, que era simplement una espècie de robot sofisticat. Crec que són molt més que això, no? Fins i tot, dintre dels divulgadors d'aquest paradigma mecanicista, avui en dia, Richard Dawkins, que és segurament el més exemplar, Dawkins ha escrit explícitament que nosaltres, cadascú de nosaltres, és una màquina com un avió, només que una mica més complicat. I clar, a mi em sembla que l'interior de les persones no és el mateix que l'interior dels avions. A l'interior de les persones passen coses que a l'interior dels avions no passen. I no estan fetes de plàstics i metalls. O sigui, el que mou a les persones no és petroli. I no és querosè. Aleshores, si Dawkins se sent com un avió sofisticat, doncs ho sento per ell, però la gent que se sent realment viva no se sent com una màquina. Això crec que ho podem dir. Aleshores, en aquest cervell, amb aquests 100.000 milions de neurones absolutament connectades, hi ha una qüestió que a mi em sembla fascinant, que cada vegada més la neurociència està explorant, i és el fet de l'estil de coneixement dels nostres dos hemisferis cerebrals. Sabeu que el cervell té dues meitats gairebé idèntiques, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre, gairebé com una nou, oi? I en el 95% de les persones l'hemisferi esquerre controla la part dreta del cos i està relacionat amb el que normalment diríem més lògic, lineal, racional, etc. I l'hemisferi dret controla sobretot la part esquerra del cos, però també bastant la dreta, és molt més global, i està relacionat amb el context de les coses, les seves interconnexions, etcètera, etcètera. En tota activitat humana, tots dos hemisferis hi participen. Abans es feien visions molt dualistes i es deia que el llenguatge és cosa de l'hemisferi esquerre i la imaginació és cosa de l'hemisferi dret. En realitat, en tota activitat intervenen tots dos, però ho fan amb estils diferents. Per exemple, en el cas de la música, l'hemisferi esquerre, que té aquesta especialització de buscar les coses precises, és el que sap analitzar una partitura, canviar una nota, etcètera. Però l'hemisferi dret és el que té el sentit de l'harmonia, de la melodia, del ritme, etc. I és on es gaudeix realment de la música. O sigui, un permet analitzar-la, és essencial per composar-la, però l'altre és el que sap gaudir-la. L'hemisferi dret sap gaudir-la, que és l'hemisferi molt més relacional. I en el cas del llenguatge, doncs, per exemple, l'hemisferi esquerre és el que sap analitzar les paraules aïllades i trobar la seva definició de diccionari, però és incapaç d'entendre la ironia, l'humor, la metàfora, etc. Tot això que és molt més relacional, per dir-ho així, depèn de l'hemisferi dret. Si la gent que té lesions a l'hemisferi dret, si els dius un acudit, no l'entenen. Per molt que els expliquis, no l'entenen. Entenen cadascuna de les paraules, però l'acudit no l'entenen. No poden llegir poesia. No entenen les metàfores, etc. Aleshores, és molt curiós com en el nostre cervell, segons està descobrint la neurociència en els últims anys, sobretot en els últims 10 anys, tenim clarament dos estils diferents de conèixer. Al llarg del segle XX, bàsicament, es va creure que hi havia un hemisferi dominant, que era l'hemisferi racional, i l'hemisferi dret, hi havia neurocientífics que deien que no sabem ben bé per què funciona, per què està aquí. Això s'ha arribat a dir des de grans ments de la neurociència. Avui sabem que el que passa és que té un estil de coneixement que no és el que predomina a la nostra cultura. La nostra cultura predomina aquest estil de coneixement basat en reduir-ho tot a xifres, abstraccions, a fórmules, etc., que és l'especialitat de l'hemisferi esquerre. L'especialitat de l'hemisferi dret, que és molt més les coses intuïtives, imaginatives, creatives, etc., són coses que han estat marginades. Fixeu-vos que a l'escola se'ns ensenya matemàtiques, llengua, etc., i les coses més del reialme de l'hemisferi dret, música, teatre, etc., són extraescolars, perquè no són tan importants. No? Les emocions, la dansa, aquestes coses són afegits. L'important és les fórmules. No? Això té a veure amb la imatge que hem tingut de l'ésser humà, que consideràvem que el que ens distingeix dels altres animals és la capacitat de calcular, la intel·ligència calculadora. I això ha estat la imatge de l'ésser humà al segle XX. Ara resulta que les màquines, els ordinadors, ens guanyen en coses calculadores com els escacs. I en canvi, ens adonem que el que realment ens distingeix dels altres animals no és tant la capacitat de calcular, que molts ximpanzés i fins i tot vaques la tenen, experiments que mostren com tenen la capacitat de calcular, sinó que ens distingeix dels animals és l'art, la poesia, la música, les emocions, Els animals tenen un cert grau d'empatia, però no poden arribar a tenir la capacitat d'altruisme que pot tenir l'ésser humà, la capacitat de solidaritat que té l'ésser humà. Resulta que l'art i les coses més relacionades amb aquesta vessant de l'hemisferi dret, diguéssim, que havien estat marginades, són el que ens fa pròpiament humans. I no passa la capacitat de calcular, que és una capacitat fantàstica i que a mi també, com a tothom, no? Em sembla fascinant. Però és només una part de la realitat. I aleshores resulta que aquesta idea de reduir el conjunt de l'univers a xifres, fórmules i a mecanismes és l'especialitat de l'hemisferi esquerre. I això és el que hem estat fent durant 400 anys. I l'altra visió del món l'hem tingut, la visió més artística, més intuïtiva, més creativa, més imaginativa, l'hem tingut com marginada. I això té molt a veure amb els problemes de la nostra cultura, on manen les xifres, les estadístiques, els codis de barres, on manen els tecnòcrates, no per casualitat, en una cultura on valora tantíssim les atraccions, i on les coses realment vives, concretes, queden marginades. Vaig acabant i vull que tinguem temps per fer diàleg. Dos apunts. Un és que es diu que un cop li van preguntar a Einstein quina és la qüestió clau per la humanitat. No? Dic que es diu perquè no he pogut trobar la font exacta. Hi ha molta gent que diu que Einstein va dir, però no hi ha un text d'Einstein que ho digui. La veritat és que a Einstein se li atribueixen moltes coses, no? Qualsevol cosa que a tu et sembla interessant i vols que tingui pes, dius, això va dir Einstein. I, per exemple, també se li atribueix que va dir que la humanitat es moriria de gana 4 anys després que s'extingissin les abelles. Sense abelles no hi ha polinització, no hi hauria fruita, tota la cadena tròfica es col·lapsa i s'extingiria la humanitat. Bé, això és cert, però sembla ser que Einstein no tenia res a veure amb això. Sí que necessitem les abelles per viure, com moltes coses necessiten les unes a les altres en aquest món. Doncs bé, això que s'atribueix a Einstein, en qualsevol cas, Einstein sí que podria haver-ho dit perquè encaixa molt bé amb altres coses que Einstein va dir. Quan li van fer aquesta pregunta, què és el més important per la humanitat, ell diu que s'ho va pensar una estona, va mirar el cel, va mirar la Terra, i va dir, el més important és saber si l'univers és un lloc acollidor. If the universe is a friendly place. Perquè si pensem que l'univers és un lloc hostil, un lloc que és el nostre enemic, doncs aleshores sentirem que hem vingut aquí per sobreviure, competir, lluitar, intentarem dotar-nos de mesures de seguretat, màquines poderoses, etc. I tindrem un estil de vida molt determinat que s'assembla molt al que tenim avui en dia. Si en canvi considerem que l'univers és un lloc acollidor, ens sentim benvinguts aquí i ens podem relaxar i compartir la meravella de l'existència en aquest món. Són dues maneres d'estar en el món absolutament diferents. Per tant, sí que és important la pregunta de si l'univers és un lloc acollidor o no. Si l'univers és una màquina, és com una burocràcia immensa en la qual no, la vida humana no té gaire encís. Si l'univers és realment un lloc on no hi ha res a fora que estigui separat del que hi ha dins, on l'observador i allò observat sempre estan íntimament relacionats, és un univers participatiu, com dèiem abans citant Wheeler, és un univers on la consciència, que és el més íntim que hi ha dins nostre, quan pensem, quan percebem, quan experimentem, si això és la base de la realitat, aleshores això és un univers molt més acollidor. I com a punt final, doncs, diria que jo realment crec que estem en un moment de canvi i transformació radical, que és com si la consciència humana vol fer un gran pas endavant i abans de fer aquest pas endavant n'està fent algun enrere. Això a vegades s'ha de fer, no? Abans de fer un pas endavant s'han de fer un o dos enrere. Però és com si estem en un ritu de pas no només a nivell econòmic i social, sinó a nivell de la nostra visió del món. La immensa majoria de disciplines científiques topen amb reptes. No? He posat aquests exemples de les 63 coses que no coneixem de la molècula de l'aigua, etc. I sembla que aquest enfocament d'entendre la realitat com a màquina no funciona i que ens cal un enfocament completament diferent. I la meva impressió és que cada vegada més el que va descobrint la ciència, el que fa a la llarga, és demostrar que la realitat, lluny de ser una màquina, és un lloc extraordinari, és un lloc molt més sorprenent del que havíem imaginat, i com més sabem de les coses, més ens sorprenen i menys ens conviden a sentir-nos participants d'una realitat fascinant. I això obre la porta a això que anomeno aquest reencantament del món a partir de la ciència. La ciència ha tingut a veure amb aquest procés de burocratitzar el món, però ara pot tenir moltíssim a veure, o ha estat tenint molt a veure, en obrir-nos aquesta perspectiva de donar-nos que el fet d'estar viu, respirar, ser aigua que pensa i que parla, és quelcom meravellós. Gràcies.